Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.
Hola, bon dia, què tal? Com va això? Gràcies per fer-nos companyia i encara que no ens veiem. I com sempre començo aquest programa doncs, traslladant-vos les salutacions cordials del Cintobel que es troba a la part tècnica i també salutacions cordials de part meva. Bé, avui començarem aquest programa doncs, parlant d'un músic i una actriu que fa 50 anys que ens van deixar. Es tracta de T-Bone Walker com a músic i de l'actriu Susan Hayward. Comencem pel músic, per Aaron T-Bone Walker, conegut musicalment com T-Bone Walker, que va morir el 16 de març de 1975 a Los Angeles, a Califòrnia. Doncs ara ha fet 50 anys, com deia. El T-Bone Walker va néixer a Linden, a Texas, el 28 de maig del 1910. De jove, amb la seva família, es va traslladar a una regió del sud de Dallas coneguda com Oak Cliff, i va conèixer Blind Lemon Jefferson, de qui va ser pigall, i va aprendre tècniques per tocar la guitarra. Dic que el T-Bone Walker, a més de cantant, i era cantant i guitarrista de blues, i era d'ascendència Cherokee. El seu debut discogràfic va ser amb el tema senzill Wichita Falls Blues, Trinity River Blues, amb el segell Columbia, i això va ser l'any 1929. I va debutar amb el nom de Oak Cliff T-Bone. Encara que no tenia un so tan particular fins al 1942, quan Walker va gravar Men of War pel segell Capitol, els seus solos de guitarra en aquestes gravacions van ser el primer esbós del que posteriorment s'entraran el so de la guitarra elèctrica en el blues. Molt de material de Walker, gravat entre 1946 i 1948 pel segell Black and White, incluïa l'avui clàssic Call It Stormy Monday. Aquest tema i un altre que portava per títol T-Bone Shuffle es convertien en clàssics i van ser interpretats per músics de tots els gèneres, artistes de blues com Albert King, B.B. King i Albert Collins, o rockers com Gary Moore. En aquesta etapa va gravar músics de primera classe com Teddy Buckner, el trompeta, Lloyd Glenn, el piano, Billy Hannon, el baix, i Jack McBee com a saxo tenor. Després del seu treball amb Black and White, el T-Bone va gravar entre els anys 1950 i 1954 per al segell Imperial. En els propers 5 anys d'aquella dècada dels 50, Walker únicament va gravar el disc T-Bone Blues, gravat en 3 sessions als anys 1955, 1956 i 1959. I finalment va treure pel segell Atlantic a l'any 1960 aquest disc que acabo d'anomenar T-Bone Blues. Les restes d'aquest músic, d'aquest gran músic, desaparegut ara fa 50 anys, es troben al cementiri Englewood de Park, de Los Angeles, Califòrnia. I bé, després de fer un esbós de la trajectòria d'aquest cantant, doncs, que repeteix una altra vegada, ara fet 50 anys de la seva mort, escoltarem un tema que he citat ara doncs, parlant d'ell. Call It Stormy Monday.
They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad.
Yes, they call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. On Friday and Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. My heart's in misery. Crazy about my baby. Yeah, yeah, send her back to me.
Vinga, i ara deixem el T-Bone Walker i parlem de l'altre personatge que fa 50 anys que ens ha deixat. I he comentat que es tractava de l'actriu Susan Hayward, la llegendària actriu del cinema que podríem anomenar clàssic, guanyadora dels Premis Oscar i Globus d'Or. La Susan Hayward va morir el 14 de març de 1975 a Hollywood, a Los Angeles. I havia nascut, el seu nom autèntic era Edith Mariner Pearson. Va néixer a Brooklyn, a Nova York, el 30 de juny de 1917. Era filla de Walter Mariner i Ellen Pearson. Els seus avis materns eren d'origen suec. I va començar la seva carrera com a model fotogràfica. Poc després es va traslladar a Hollywood, el 1937, buscant aconseguir el paper ni més menys que el film Allò que el vent s'endugué. Ella volia interpretar el paper de Scarlett O'Hara. El seu nom artístic va ser escollit pel seu representant perquè sonava semblant al de Rita Hayworth i la sonoritat el dotava d'una certa associació. Les dècades següents van ser extraordinàries per al desenvolupament del talent interpretiu, especialment dramàtic, de la pèl roja intèrpret novaiorquesa. Malgrat no haver estat elegida per encarnar el paper femení principal d'Allò que el vent s'endugué, Hayworth va trobar feina per interpretar petits papers fins que va tenir una audició per al film Beau Geste, en el qual va portar com a coestrella masculina l'actor Gary Cooper. Durant la Segona Guerra Mundial va interpretar dos papers femenins estel·lars al costat de John Wayne a Rip de Will Wind, el 1942, i I Married a Witch, el 1942 també, aquesta vegada amb Veronica Lake i Frederick Mark. També va interpretar el 1944 The Fighting Seabees. L'any 1947 va rebre la seva primera nominació a l'Oscar pel seu paper de cantant alcohòlica de club nocturn al film Una dona desfeta. Una vegada conclòs el conflicte bèl·lic, es va establir ella mateixa com una de les dames actrius principals de Hollywood, amb pel·lícules com My Foolish Heart, el 1949, David i Betsabé, el 1951, i With a Song in My Heart, el 1952. Al començament de la dècada dels 50, Susan Hayward ja era una de les intèrprets femenines més respectades tant per la crítica com pel públic.
Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never nothing can harm you.
Bé, hem fet una pausa en aquesta trajectòria, en aquesta breu biografia de la Susan Hayward amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, per escoltar Billie Holiday i la seva orquestra amb el tema Summertime. I seguim, doncs, quatre cosetes més sobre la Susan Hayward. Durant la dècada dels 50 va ser aclamada per les seves interpretacions dramàtiques com la melanconiosa esposa del president Andrew Jackson a la pel·lícula The President's Lady del 1953. De l'actriu alcohòlica Lillian Roth a I'll Cry Tomorrow, el 1955, basat en l'autobiografia de l'actriu. I de la vida real a l'assassina de Califòrnia Barbara Graham, el film Vull viure, 1958, de Robert Wise. Aquest últim paper, gens glamurós i difícil, la va fer mereixedora de l'Oscar a la millor actriu. Amb el títol de Robert Wise va arribar al cim de la seva carrera. A partir d'aquesta data, les seves pel·lícules van perdre qualitat, optant ella mateixa per abandonar el cinema a finals dels anys 60, després de la seva aparició a Wally of the Dolls del 1967 de Mark Robson. Cinc anys després va tornar a la pantalla gran per interpretar, al costat de William Holden i Ernest Borgnine, The Revengers del 1972, un film dirigit per Daniel Mann que va suposar la seva última intervenció cinematogràfica. La gran majoria dels intèrprets, entre ells John Wayne, que van aparèixer a El conqueridor de Mongòlia el 1956 de Dick Powell, rodatge portat a terme a Utah, prop d'on havia realitzat pràctiques nuclears, van patir amb posterioritat diversos tipus de càncer. Susan Hayward va desenvolupar un tumor cerebral que la va dur a la mort el dia 14 de març de 1975, ara fet 50 anys, repeteixo, tenia 56 anys. Susan Hayward es va casar en dues ocasions. La primera, el 1944, amb l'actor Jess Barker, que va intervenir en pel·lícules com Perversitat. Jess i Susan es van divorciar 10 anys després. El seu segon marit va ser Floyd Eaton Calkley, en qui va contraure matrimoni el 1957 i de qui va quedar vídua l'any 1966. I fins aquí, doncs, aquesta petita biografia de la Susan Hayward amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Ara passarem a parlar d'un altre tema, però mentrestant escoltem els Buhos amb el tema Àvia.
Ho teníem tot quan tu eres a prop. Vora el foc, les batalles són millors. Com si fos un joc, somio a poc, per reviure junts de nou el nostre agost. Quan miro al cel,
vinga, i ara anem a parlar de la Mancomunitat de Catalunya amb motiu que aquesta setmana s'ha complert el centenari de la seva dissolució. Va ser el 20 de març de 1925, doncs ara fet 100 anys, que el dictador Primo de Rivera va suprimir aquest autogovern de Catalunya, la Mancomunitat de Catalunya. Va ser impulsada a la Mancomunitat el 1914 per Enric Prada la Riba, que la va presidir fins al 1917, en què va ser substituït per Josep Puig i Cadafalch. La Mancomunitat va ser la primera administració pròpia de Catalunya des de 1714, i és per això que Primo de Rivera es va afanyar a substituir Puig i Cadafalch el 1924 per Alfons Sala, dirigent de la Unió Monàrquica Nacional, passant l'any següent a suprimir definitivament aquest projecte d'autogovern que tantes coses positives desenvolupà en els seus 11 anys d'existència. I doncs, aquest centenari doncs, ens permet doncs, repassar la trajectòria de la Mancomunitat de Catalunya i és el que faré ara a continuació basant-me en el llibre Història de Catalunya de Josep Cruanyes i Roser Ortiz, publicat per l'editorial Teide Societat Anònima el 1989. Aquest apartat de la Mancomunitat de Catalunya, diuen aquests historiadors, que el moviment d'afirmació nacional i el desig de posseir un organisme de gestió autonòmica va tenir el seu gran èxit en constituir-se la Mancomunitat de les quatre diputacions catalanes. Les possibilitats de la seva creació es van començar a veure el 1907 amb el projecte de llei d'administració local del govern Maura. De totes maneres, el procés fins a arribar a la Mancomunitat va ser llarg i difícil. Es va iniciar el 1911 amb una petició oficial que va ser seguida d'un projecte de llei de Mancomunitats de Diputacions aprovat per les Corts el 1912. Però a causa de l'assassinat del cap de govern, el liberal José Canalejas, va quedar bloquejat en l'aplicació. Una forta campanya de protesta i sensibilització, organitzada per les Forces Vives Catalanes, va portar que el 18 de desembre de 1913 el rei Alfons XIII dictés un decret que autoritzava les diputacions a mancomunar-se amb finalitats administratives. I així, el 6 d'abril de 1914, quedava constituïda la Mancomunitat de les quatre diputacions catalanes. Aquesta meravellosa peça que acabem d'escoltar, Tower Than the Rest, ha estat interpretada, cal que ho digui, pel Boss, per Bruce Springsteen. I seguim amb la Mancomunitat. La Mancomunitat estava formada per l'Assemblea General, integrada pels diputats de les quatre províncies, per un consell de 8 consellers, 2 per cada província, que s'encarregaven d'una sèrie de serveis, cultura, sanitat, ponts i camins, agricultura, etc., i un president. El primer president va ser Enric Prat de la Riba, que en el moment de constituir-se la Mancomunitat era president de la Diputació de Barcelona. Per al seu finançament comptava amb els diners dels pressupostos de les diputacions provincials. Malgrat els migrats recursos de què disposava i de tenir només competències administratives, Prat de la Riba i els seus col·laboradors, la majoria homes de la Lliga, més alguns intel·lectuals i alguns membres de partits d'esquerra sempre units pel seu catalanisme, demostraren com es podia posar al dia i fer funcionar un país amb un mínim d'autonomia. El seu programa va anar dirigit a potenciar el desenvolupament econòmic, cultural i lingüístic de Catalunya. Per aconseguir-ho, van afavorir la transformació de la indústria catalana, monopolitzada gairebé pel sector tèxtil, fomentant una profunda renovació tecnològica, especialment de la metal·lúrgia i de la química. Un programa semblant s'aplica al camp amb la selecció de llavors, estudi els sòls i reformes tècniques, per aconseguir que els seus productes fossin cada vegada més competitius i més venuts. Naixia així una agricultura capitalitzada. Totes aquestes reformes es completaren amb la millora i ampliació de la xarxa de camins i carreteres, ferrocarrils, sanejament i canalització dels rius, extensió de la xarxa telefònica, telegràfica i de l'enllumenat elèctric.
Que estic sol, acabo de deixar els amics. Noies i nois m'han dit adéu o fins demà. Miro cap al cel i les estrelles no m'estimen. Dins les cases la gent es posa a la taula. Després parlaran d'aquestes coses tan banals com són la tele, el treball o el cinema o bé el futbol. Ells es fumaran el seu cigar i quan no el sentin les dones explicaran un xiste verd. Però mai no et recordaran del noi que és mort a la guerra, a l'absurda guerra, a qualsevol guerra que els homes s'inventen perquè hi morin els nois. Casa aquesta nit, no vull que em vegin els veïns, sàpiguen que he estat plorant. Val més que segueixin creient que sóc un ximplet i es riguin dels meus cabells llargs, diguin que feliç que és ell. I quan parlin algun dia de mi, diran que sóc l'extravagant, que no té res a dins del cap. Val més no treure'ls i l'encant, que la gent del meu carrer es creguin que sóc un ye-ye. Per què no veuen que estic trist? Per què no s'adonen que el món és tan bonic? N'hi ha molts de la guerra, n'hi ha que passen gana i ells sols parlant del seu futbol.
Cançó del Noi dels Cabells Llargs, una altra preciosa peça que s'escolta aquí a Can 60. Aquí a Can 60, amb permís del Cintobel, s'escolta, amb permís del programa del country del Cintobel, a part de parlar de curiositats, etc., també s'escolta música, música de la bona. Bé, aquest tema, Cançó del noi dels cabells llargs, ha estat interpretat pels Tres Tambors. I recordar que els Tres Tambors va ser un grup format pels germans Jordi i Albert Batista, Gabriel Jaraba i Josep Maria Ferran. Només va publicar dos discs de quatre cançons, els EP, dels quals es van vendre molts milers d'exemplars. El primer disc de 1966 tenia dues peces imprescindibles, aquesta que acabem d'escoltar, composta per Jordi Batista, quan tenia 17 anys només, que va ser el tema més conegut d'aquest grup, i Romanço del fill de vídua, amb un text de Pere Quart i música de Bob Dylan. El grup també va deixar altres peces interessants, com Invitació a la sardana. Els Tres Tambors donava molta importància a la base rítmica i a les lletres de denúncia social. Van ser els pioners del pop-rock en català. Malauradament, a finals dels 60, el grup es va desfer, però sobretot els germans Batista van continuar la seva carrera musical amb molt d'èxit. Bé, he fet una pausa i estàvem parlant de la Mancomunitat. La millora de l'ensenyament i de la cultura van ser les altres fites que la Mancomunitat es va proposar. Va fundar nombroses escoles professionals de cara a obtenir quadres tècnics de nivell mitjà i superior destinats a la indústria i a l'agricultura. Va promoure la introducció dels nous corrents de pedagogia moderna, va fomentar la lectura i la investigació i va procurar la normalització de la llengua catalana amb la publicació de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Les institucions més importants que es van crear per dur-ho a terme van ser les escoles estiu, l'escola industrial, l'escola del treball, l'escola d'infermeres, l'escola normal, els cursets agraris i ramaders, l'Institut d'Estudis Catalans i les nombroses biblioteques esteses per tot el país, la principal, la Biblioteca de Catalunya, instal·lada a l'antic Hospital de la Santa Creu a Barcelona. Prat de la Riba va morir el 1917. Va ser escollit per succeir-lo l'arquitecte i historiador de l'art Josep Puig i Cadafalch, que va continuar l'obra començada per Prat de la Riba. La Mancomunitat va durar 10 anys. Va ser dissolta a principis de... 10 anys, no, 11. Va ser dissolta a principis de 1925 per la dictadura del general Primo de Rivera com a repressió contra el catalanisme. I fins aquí, doncs, aquest apartat de la... que hem repassat la... de manera breu la trajectòria de la Mancomunitat de Catalunya, que, com he dit al començament, va ser suprimida ara a fet 100 anys. I també, en espera de passar a un altre tema, escoltem ara els Queen amb, el... amb la cançó I Want to Break Free. Bé, i ara anem amb algunes curiositats. A la pàgina web de Tot Barcelona hi ha un parell d'articles que parlen de dues estacions de metro. Aquests articles van sortir publicats ara a principis d'aquest mes de març. Un ens parla de l'origen del nom de Fontana, l'estació centenària del metro de Barcelona. L'article està signat per Jordi Subirana i diu que la denominació de Fontana, d'aquesta estació de metro, prové d'una finca senyorial que es deia La Fontana, situada a la Rambla del Prat actual, entre el carrer Gran de Gràcia i l'Avinguda Riera de Cassoles. Durant la Guerra Civil, la parada es va convertir en un refugi contra els bombardejos de l'aviació feixista. Aquesta estació del metro de Fontana es va inaugurar el 1925, aviat farà un segle. El 30 de desembre del 1924 havia obert la primera línia del suburbà barceloní, el Gran Metropolità, amb quatre parades: Catalunya, Aragó, l'estació del Passeig de Gràcia actual, Diagonal i Lesseps. Uns mesos després es va estrenar la parada de Fontana i es va allargar la línia fins a Liceu, també el 1925. El nom d'estació de Fontana, com deia, prové d'una finca senyorial de la Vila de Gràcia, situada a la Rambla del Prat actual, que s'estenia fins on ara hi ha el carrer de Gran de Gràcia i l'avinguda de Riera de Cassoles. La Fontana, nom d'aquella residència, remunta al segle XVIII i pertanyia al comerciant de Joaquim de Roca i Batlle. Un rètol a la Rambla del Prat explica que el nom fa referència al llinatge dels darrers propietaris de la Fontana entre finals del segle XVIII i principis del XX, principis del segle XX. La finca tenia uns jardins i un bosc, en els quals, a principis del segle XX, es va construir el Teatre Bosch. Un segle després, l'espai l'ocupen els cinemes Bosch, amb nou sales. A la façana encara es poden veure quatre carasses dels pintors Pablo Picasso i Isidre Nonell, el metge Jacint Reventós i l'escultor Pau Gargallo, autor de les escultures originals. En una publicació de Transports Metropolitans de Barcelona sobre l'origen de les estacions de metro, l'empresa metropolitana explicava l'any 2023 que la denominació prové d'una font esplendorosa situada en una antiga casa coneguda popularment com la Casa de la Serp. Aquesta construcció va ser venuda per un dels seus hereus i acabaria sent ocupada pels cinemes Bosch. L'estació de Fontana té l'accés a la cantonada entre els carrers Gran de Gràcia i Astúries. Es va construir un edifici a peu de carrer i les andanes es troben a uns 20 metres de profunditat. Durant la Guerra Civil, la parada es va convertir en un refugi de la ciutadania contra els bombardejos feixistes sobre Barcelona. El 1982, Fontana va passar a formar part de la línia 3, coneguda també com la línia verda.
One another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new toll lies with supreme vision to blow. Inside something there is a rush of greatness and those that stands in front of our lives are fed in my future on films in space.
Yeah.
Let Me Sunshine In, una altra meravella interpretada per Jennifer Warnes, la cantant, compositora i actriu nord-americana nascuda a Seattle el 3 de març de 1947. Let Me Sunshine In pertany al musical Heart, de 1969. Vinga, una altra curiositat sobre aquesta altra estació de Barcelona, que aquesta que acabo de... He parlat d'Ara de Fontana, i també la mateixa pàgina de Tot Barcelona, i una altra que parla de l'estació de Penitents. Aquest article, signat per Gemma Aguilera, ens parla que de què ve aquest nom de Penitents, que dona nom a una estació de metro. Diu que la part alta del barri, sobre el passeig de la Vall d'Hebron i el peu de Collserola, hi ha el veïnat de Penitents, i que la línia 3 del metro de Barcelona és la línia més antiga. Inaugurada l'any 1924 i batejada com a Gran Metro, el seu traçat inicial cobria el tram entre Catalunya i les Ceps i actualment té 26 estacions que donen servei a 8 dels 10 districtes de la ciutat. Només queden fora del recorregut de la línia verda Sarrià, Sant Gervasi i Sant Andreu. Ens fixem en l'origen del nom d'una de les estacions més tardanes d'aquesta línia, la de Penitents, inaugurada l'any 1985 arran del perllongament de la línia fins a Montbau. Situada sota l'avinguda de Vallcarca, al districte de Gràcia, aquesta parada de Penitents va ser batejada amb aquest nom en referència a les reunions de fidels que, amb certa inspiració eremítica, es van fer durant un temps en un convent i unes coves que hi havia a la zona, explica l'Ajuntament de Barcelona al web d'Història de Vallcarca. De fet, el barri dels Penitents es va formar cap al 1860 al voltant del carrer de Ticià, on el poeta nicaragüent Rubén Darío va residir durant una temporada l'any 1914. De fet, el carmelità Francesc Palau i altres ermitans havien anat a viure-hi en coves. Palau acollia en aquest convent malalts i marginats i promovia la pràctica de la penitència solitària en diverses coves excavades a la muntanya del voltant. La gent els anomenava penitents, i d'aquí el nom del barri que posteriorment es va triar per l'estació de la línia 3. De fet, l'any 1892, mossèn Cinto Verdaguer va comprar el convent, però va haver d'abandonar-lo per problemes econòmics i l'Ajuntament d'Horta el va enderrocar 3 anys més tard. Amb el temps, l'entorn va esdevenir un petit barri residencial, més tard dividit per la Ronda de Dalt. La part més gran, sobre la Ronda, ha vist créixer noves edificacions entorn del carrer de Collserola. D'aquell conveni de l'origen dels penitents, només en queda un pas del Via Crucis dins el solar d'una residència sanitària.
Es va donar un cas. No sé si és veritat, però me l'han explicat. Com que viu de la riqueta i té el pa assegurat, en el pobre home li venen atacs de felicitat. Se li presenten de sobte, per sorpresa o d'imprevist, a peu dret assegut a terra o bé estirat al llit. I aleshores ell sabeu què els hi passa. El que li passa? Com un globus de festa major. I se'n va allà i vola, 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 dalt del cel, sent un cigró. Però ai, quan es desinfla, llavors tots corre i cuita, perquè si no això m'a temps, mare meva, quina truita. No hi ha metge que li trobi el remei adequat per curar-li aquests atacs, atacs de felicitat. Si bé li fan la llesca, li pugen el lloguer del pis, o bé el cargolen d'impostos, però ell tan feliç. I aleshores ell, com un globus de festa major. I se l'aigui vola, 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 dalt del cel, sembla un cigró. Però ai, quan es desinfla, llavors tots corre i cuita, perquè sí, això m'ha temps, mare meva, quina truita. S'han juntat les forces mortes, forces vives del país, i entre tots hi han fet molt grossa, però ell sempre feliç. No, 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 no hi ha manera de com s'infla i el sol vol, plovi, negui o bé blassi, passi vent o passi sol. I aleshores ell, Com en globus de festa major. I se l'aire vola, 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 dalt del cel, sembla un cigró. Però ai, quan es desinfla, llavors tots corre i cuita, perquè sí, no hi som a temps, mare meva, quina truita.
Inolvidable, Pere Tàpies, amb el tema Vola, Vola, Vola. Bé, com sempre, a l'esprint final d'aquest programa escoltarem música. I ara els Beatles amb el tema I Show Her Standing There. Bé, i ara escoltarem un tema d'un gènere anomenat doo-wop a càrrec de Dion Francis DiMucci, un cantant nascut a Nova York el 18 de juliol de 1939, que va ser molt conegut a finals dels 50, principis dels 60, quan estava acompanyat per un grup que es deia The Belmonts. El tema en qüestió, Donna de Primadonna.
Pretty little girl, you're she always wears Tom's diamonds, pearls galore. She buys them at the 5 and 10 cent store. She wants to be just like a Zaza Gabor. Even though she's the girl next door, they call her. She always wears Tom's diamonds, pearls galore. She buys them at the 5 and 10 cent store. She wants to be just like a Zaza Gabor. Even though she's Donna next door. Whoa.
Bé, i amb aquesta cançó doncs, hem arribat ja al final del programa. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos i fins a la propera ocasió. Adéu-siau.
Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.
bum 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 bum